A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Deu i 21 minuts. Es presentava a finals de juliol al pati de l'edifici Miramar, a la terrassa de l'edifici Miramar, la taula del tercer sector. Aquesta taula, composada per l'Associació de la Lluita contra el Càncer, la Fundació La Granja, els Amis, Càritas, Creu Roja, Una Mamiga i Gai Sitges Slim. Primera matisació. Fernando Fuster Fabra, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Carles Nicolás, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Falta algú? Sobre algú?
Ni falta ni sobre ningú. Aquesta va ser la composició original. I ja està.
D'acord.
Jo parlo amb els extraterrestres i si vols et parlaré d'Orion, de la teoria de les cordes o de la teoria de les vibracions de les proteïnes.
Són encara les mateixes entitats els que en formen part?
Els extraterrestres no m'han explicat encara.
D'acord. Què ha passat des d'aquell 30 de juliol fins ara? Com ha viscut la taula del tercer sector aquests primers mesos, aquesta primera, aquestes primeres setmanes de vida?
Ha passat que en 3 mesos han hagut convulsions, han hagut molts agraïments, han hagut molta feina, i comptant que vam començar oficialment el dia 31 de juliol, el que vol dir que al mig tenim una festa major, tenim una Santa Tecla i tenim un mes d'agost, o sigui que en 2 mesos escassos hem aconseguit, sota la direcció de la presidència a la que estan el senyor Fernando Fuster Fabra i un servidor, estan membres de les altres associacions, hem aconseguit una sèrie de programes que suposo que beneficiaran a totes les entitats. Què succeeix? Succeeix que en 3 mesos potser voldrien que haguéssim sortit més a la foto, a la tele, que haguéssim vingut més aquí a la ràdio, tot i que en teníem ganes de vindre a parlar amb vosaltres, setjatans, i amb tu. Però no cal, no cal. Vull dir, no, el tema de la misèria, la desgràcia dels demés, la fam, la precarietat... Primera, que a Sitges no agrada. Tots girem el cap, menys els nostres bons voluntaris i la gent que ens ajuda. M'agradaria dir que suposo que serien un 10%, no sé si arribaria, però bueno, estem contents amb tothom. Després, clar, és una cosa de cèntims, em diuen alguns. No és una cosa de cèntims, és una cosa de voluntats. I després que es veu que hem de demostrar alguna cosa, hem de demostrar no sé què, per no sé quantos, un programa. Doncs mira, quina millor mostra que portar gent a Sitges amb una cosa com seria... Després us ho explicarà l'amic Fernando Fuster, us ho explicat tot el programa, que és la discriminació. La discriminació és tan àmplia com dir les no ajudes que un rep de l'administració. La Generalitat ha donat el 71%, posa el 71% del seu pressupost per aquests temes que estem parlant. Altres pobles en posen, si Sitges no sé el que posa, ha posat una, em sembla que és una quantitat de 63.000 euros si presentem un programa. Nosaltres, la societat civil, no tenim cap necessitat de fer cap programa, treballem. I com que treballem, portem les primeres jornades internacionals, per dir-ho així, a Sitges, perquè Sitges és internacional, no per una altra cosa, portem les primeres jornades a Sitges sobre el tema discriminació. La discriminació, la hi ha de molts conceptes. Hi ha la discriminació que tenen els de dalt contra els de sota, perquè tenen por que els hi prenguin el puesto o que no els hi donguin de menjar. Hi ha la discriminació que tenen les dones amb els homes amb les dones, per raó de sexe, per raó de condició sexual, per raó de ser gran, de ser petit. Hi ha molt tipus de discriminació. Però la pitjor discriminació és la del poder. El poder no pot discriminar ningú. I això s'ha de canviar, perquè el la discriminació comporta violència. I nosaltres estem en contra de tot tipus de violència. Bueno, de tot tipus de violència d'aquesta. Pues clar, si a mi em venen i em donen un ventallot, a mi que em perdonin els de l'església, però jo no giraré l'altra galta. Vull dir, li fotré pel dret, no? I senyors, si no ho feu així, per això passa el que passa en aquest país, que estem com estem, que necessitem entitats com la taula, o necessitem entitats com totes les que conformen la taula per ajudar. I sí, sí, és molt digne i dona moltes alegries, però és molt trist que tinguem que estar fent aquesta feina. I vull que us ho imagineu. Des de dins les coses es veuen molt malament, està tot molt fotut, però som, com vaig dir a la presentació, som dignes, anem amb la cara neta, anem ben vestits. I per què dic anem? Perquè jo em considero que sóc un d'ells. I des d'aquesta perspectiva veurem que aquestes jornades són superimportants i és una aportació dels membres de la taula al poble de Sitges, on a l'Ajuntament, recolzat pel senyor Batlle, vol que hi hagi presència cada vegada més. Aviam si l'any que ve podem fer unes altres.
Comencem per aquest discurs que feia en Carles Nicolàs el dia de la presentació de la taula del tercer sector, que segurament a molts va sorprendre per aquesta realitat que dibuixava. El dia a dia de la taula, quin és? El dia a dia de la taula és un cotxe particular, una furgoneta, a portar menjar, a portar roba...
No. El dia a dia de la taula, per començar, una cosa és el que es veu al carrer i que algunes associacions s'enfaden perquè això no té que fer amb mi, no, això ho faig jo, no, això ho fas tu. Són les baralles amb les que les persones amb una miqueta de seny i intel·ligència a la taula no pensem entrar, i són les baralles que tenen interiorment els equips, com el puc tindre jo dins de la meva amiga, que em diuen que no volen publicitat i que no volen que vingui a la ràdio, i vindre aquí m'ha costat un disgust amb els meus membres aquest matí, però tenen tota la raó del món. No necessito ni necessitem d'aquesta publicitat per fer la feina que fem. Però noi, amb els de dalt, amb els que donen diners, amb tota aquesta gent, si no hi ha publicitat i no surten a la foto, és com si no existissis. I però encara així, tampoc existeixes.
Potser també val, però potser també val la pena que algú sàpiga la feina que es fa, no?
Bueno,
que hi ha sitgetans que estan fent alguna feina, que hi ha sitgetans que estan fent coses així.
No, sempre l'hem fet aquesta feina, però saps què passa? Que som un poble amb masses prejudicis i amb masses interessos. I quan parles d'ètica i de moral, cadascú té la seva. Jo només parlo de decència. És decent allò que fem? Hi ha una diferència entre la decència i l'ètic i l'humoral. Vale? Perquè segons l'ètica de cadascú, el que fan els bancs està bé, el que fa el govern està bé, els pressupostos estan bé, i tot està bé. I aquell que ha robat, i ha pres, i ha tingut diners, i s'ha mogut amb finques, i bueno, que diuen finques, diuen altres coses, no? I s'ha enriquit, i no està a la presó, ja li va bé. Però jo em pregunto, és decent? Nosaltres potser no som ètics, segons alguns, potser som massa segons uns altres, però som una gent molt decenta, perquè nosaltres som el poble. I el poble són aquelles persones anònimes que cada dia ajuden a portar llum, a portar aigua, a portar menjar. I la taula no té que fer ni recollir res, la taula té que aglutinar. I què aglutina la taula? Un treball diari d'un conjunt de persones anònimes que estan en contacte amb la comunitat internacional, que la porta el senyor Fernando Fuster Fabra, que ara us parlarà, perquè és un home que ha estat en aquests estaments, que un servidor, per haver estat tombant per tot el món per certes coses, doncs ara aquesta gent està recol·locada, però és clar, quan hi ha crisi tothom es recol·loca i torna a la comunitat europea, o torna als parlaments, o torna als puestos, i que d'altres persones que estan també ho conformen. La taula treballa des de les 8 del matí fins a les 9 de la nit, diàriament, amb 2 mesos hàbils de treball, hem aconseguit tindre 3 programes de nivell, un estatal, 2 europeus i un internacional. Que esperem que, com que diuen que hem de presentar un projecte per aviam si s'aprova, esperem que les mostres siguin projectes, perquè nosaltres fem mostres, no necessitem projectes que després se'n van, perquè si no us recordaria aquests projectes que hem fet, molts d'aquests que hem tingut a la Casa Gran, i que s'han anat a Norris i que només han servit per marejar la perdiu, i ni tan sols per guanyar o perdre les eleccions.
Ara la taula no té subvenció, no té... No. Qui xiula per aquí fora? Si us plau, si us plau, si us plau. Oh, que és difícil, no. Aquesta casa que és difícil, Déu meu. Dèiem, la taula no té... Sí, cadascú amb la seva pena.
No, et falten espais.
Em falta...
Amb tu també.
Em falta paciència.
No, sí, que en tens molta.
Encara una mica més.
No, perquè saps què passa?
La taula ara no té... No.
La teva paciència, perdona, tu la treus al diari amb els articles que fas.
No estem aquí per parlar de mi ni per parlar de vos, sinó de la taula del tercer sector. Ara no té subvenció la taula del tercer sector?
No, la taula...
Busca subvenció o un suport institucional?
La taula del tercer sector, avui per avui, que el composen 6 entitats... sis entitats, perquè la composició inicial, pues, la gent està d'acord, no està d'acord, hi ha qui es pensa que li prenen el menjar, hi ha qui es pensa que no li donen, hi ha qui es pensa que ell tal, no tenim cap problema, nosaltres ens estimem en tothom, ens continuarem estimant sempre en tothom, i sabem que tothom, estiguin o no estiguin a la taula, deixin d'estar, nosaltres lluitarem igual. No només, l'obligació de la taula no és només lluitar per la gent que la composa, mentida, no és fer un staff polític amb 2.000 persones que puguem anar a l'Ajuntament com aquella plataforma que vam fer quan allò de l'IBI. Tu t'imagines que muntéssim nosaltres, els mateixos ciutadans que estem fent totes aquestes coses, ara la plataforma d'aquest de l'IBI nou? Me cago en d'anar. Hauríem tapat a córrer una altra vegada tots.
Han passat 19 anys.
Bueno, han passat 19 anys, però la societat és la mateixa, més envellida. La taula ajuda a la gent gran, però ho ajuda amb les associacions que la conformen, amb els nens petits, amb els que la conformen, i cadascú d'ells fa la feina. La veritat, la feina de la taula és obtindre de totes aquestes administracions i aquests puestos els projectes que puguin encabir-se i sense haver de tocar diners, i que aquests vagin directament a les associacions que ho necessitin, segons els programes que ells presentin o els fets que ens demostrin, poder treballar. Clar, és molt difícil treballar sense diners. Jo tinc un amic que em diu: sí, al final tot són diners, Carlos. Bueno, suposo que m'està sentint i es deu haver estat cagant amb algú de la família. Però llavors aquest amic, cada vegada que em diu això, a mi fa vergonya aliena. Fa vergonya aliena perquè jo sé que ell no pensa així, jo sé que ell és un gran humanista, jo sé que ell és possiblement un dels millors amics que tinc, i per cert en tinc molts, no els podria comptar amb un centenar, perquè en tinc molts més de 100.
Té part de raó aquesta frase?
Per desgràcia, té part de raó dins de la realitat que ell viu a l'estament on està i a la feina on està. I dic per desgràcia perquè encara els que estan a dalt, la majoria d'ells no s'han adonat compte. I els que s'han adonat per un interès, perquè saben que si la societat es revela una miqueta més, acabarem a ventallots, i llavors els mateixos que ara estem fent aquesta feina, els mateixos de la taula, tindrem que estar ajudant-los perquè no els hi tallin el coll.
En el dia a dia hi ha gent sense llum? Gent sense aigua,
gent
sense llum, casa,
sense aigua, sense casa,
sense
menjar. Hi ha gent sense moltes coses que per normativa no poden ser atesos. Per normativa, clar, s'han d'establir unes normes, no? Vull dir, si tu no cobres uns diners, no et poden donar un lloguer, llavors, perquè, esclar, si no cobres, no els hi podràs tornar. Llavors, per què cony vols donar-los uns diners si els tinc, perquè els vull anar a demanar? Hi ha altra gent que sí, hi ha altra gent que va demanar amb un Mercedes, hi ha altra gent que va demanar i altres coses que no m'hi ficaré. Però bueno, cadascú allà amb la seva... Abans he dit la paraula, no és ni dignitat ni moral, és decència. Que ho tinguin ben en clar, decència. I decència és estar en un lloc i no ficar els dits i llapar-te'ls. D'essència és que aquestes famílies que som sitgetans, els llocs que estiguem, no tinguem la possibilitat de ficar els dits a l'oli i anar llepant, ¿vale? Que també n'hi ha.
Per decència,
dels quals no en parlarem.
Per decència hi ha persones que no gosen demanar?
Ui, ara m'has tocat un pal fort.
No.
És el que tractem. A part dels projectes...
Per si d'alguna manera...
A part dels projectes,
que
és... És la feina principal de la taula, és unir esforços pels projectes per donar amb els altres. Atenem també dins de les associacions gent que no gosa demanar. Iaies que no tenen llum i que el veí del costat és de la taula.
I malalts també.
Malalts. I se'ls hi dona llum, se'ls hi dona aigua, se'ls hi porta una bossa de halà. I encara hi ha algú que pregunta: això m'ho teniu que passar amb mi, perquè si no ho passeu amb mi, això no està bé. Bueno, m'agradaria que fos la seva mare o la seva tia qui li passés, no? Llavors ja veuríem si hi hagués algú al darrere que digués: escolta'm, això no, i que es morís de gana, que passés fred, que no tingués llum. Hi ha molta gent bona.
Bé, anem a fer una reflexió a partir d'això. Si per decència hi ha moltes persones que no gosen demanar, Fernando, com la taula del tercer sector és capaç de poder saber, anem per aquí, que aquí ens sembla que pot haver algú amb una certa necessitat que no ens ho demanarà mai, però que ho necessita, i anem a visitar-lo.
Parlo
a...
en castellà
el que, millor. El que més còmode pugui ser per
pues, entrenar. Por ejemplo, la recogida de alimentos que hicimos hace... este sábado, ¿no? El anterior, y que tendremos 5 recogidas en diciembre. La verdad es que la pregunta que más me impresionó en la mesa donde estaba con mis compañeros voluntarios fue, ¿pero estos para Sitges? Y dijimos, sí. Y entonces empezaron a llegar señores con los carros totalmente llenos. Y querían distinguir de la recogida, de la gran recapta, que era del banco de alimentos. Entonces, hay personas que piensan que necesitamos recoger para los nuestros. Uh-huh. Entonces, claro, ¿cómo calmamos
aquesta a les persones? Sensació, sensació.
No lo sabemos, Carles i jo. No lo sabemos.
Té una lògica, Fernando, aquesta frase?
Sí, jo crec que sí. Sí. Personalmente...
Ho dic des del vostre dia a dia, des de la vostra experiència diària, des del que us trobeu cada dia, el que deia en Carles Nicolás, hi ha gent de Sitges que no gosa dir, però que nosaltres sabem on són, qui són, i nosaltres els diem que no direm res, que ningú sabrà res, però que els vindrem... Va per aquí, això? Va per aquí.
Per això és important
que són persones desconegudes per la majoria.
Important que
no, són sitgetans i sitgetanes sí. Tota la vida,
Però vull dir que en qualsevol cas sobre desconeguts en el sentit de
no figuren en les estadístiques.
A això em refereixo. Si és que hi ha persones que no figuren en les estadístiques,
evidentment
i que viuen una necessitat diària, que pot anar des de l'estima, l'apreci, el carinyo fins a la necessitat bàsica de menjar o de serveis.
Els pares que van portar els canalles a l'escola Barratxina, en una ocasió, vaig escoltar un pare dient al fill, agafa tu que puguis, que si no, no soparàs. I això ha sigut en maig o... Crec que ha sigut en maig.
Això va ser la primera setmana d'escolarització.
Sí. Fue... me impresionó. Entonces, claro...
Ay, la primera semana.
¿Por qué?
Sí, la darrera semana.
¿Por qué las jornadas, precisamente? Pues estos comentarios que Carles y yo estamos haciendo aquí, los hicimos a una persona muy sensible, que sabe escuchar. Dolors Gordi, secretaria de familia, y... le pareció bien algunas ideas que proponíamos sobre la no discriminación, como una ley general y no por sectores, porque se está tratando en el Parlamento ahora mismo una ley, una propuesta de ley, hablando contra la homofobia y la transfobia, pero al mismo tiempo algunos hemos opinado de que la ley debería ser más amplia sobre todo tipo de discriminación.
És a dir, tot allò que es pugui entendre com una conducta discriminatòria.
Com una conducta discriminatòria
en qualsevol àmbit, en qualsevol...
El niño contra el maltracte a la gent gran és molt és un
en qualsevol
problema
circumstància
molt gran avui.
Sí?
Els treballadores que no les fan la possibilitat de ocupar els posts de direcció. Per exemple, és una discriminació. I el comentari despertó interès.
Vostès van anar a parlar amb Dolors Gordi
i
la senyora Gordi va mostrar-se molt receptiva a aquest concepte general de discriminació i a partir d'aquí va començar a néixer l'embrió.
Perquè la Secretaria de Família en la Generalitat és transversal, no és vertical. Por lo tanto, toca todo lo relacionado a la familia. Por lo tanto, los niños, los padres, los abuelos, el trabajo, la justicia, la sanidad, y tiene contacto con las distintas consellerías en todos los temas. Entonces, es una interlocutora muy válida precisamente para una taula.
Va ser a partir d'aquesta reunió en què es va començar
vino a una sesión de trabajo a Sitges en septiembre. En aquel momento le habíamos propuesto desde la taula un proyecto europeo que se presentó el 30 de septiembre y estamos esperando la aprobación. Hemos pasado los dos primeros filtros.
Uh-huh. ¿Proyecto europeo en qué sentido, Fernando?
Envejecimiento activo, integración social y acción intergeneracional. Es muy amplio y muy completo. Uh-huh.
I vull afegir una cosa, sí, que nosaltres, clar, com que la tenim sempre al cap, és normal, no? Qualsevol de les treballs que estem fent hi ha com a mitjancer la dignitat, hi ha com a mitjancer la no violència, amb el que es refereix a la discriminació, i són els actuants, per desgràcia, les persones més vulnerables, que són els dependents.
Dependents,
sí. Nens malalts, amb síndromes, i persones grans dependents. No fem cap programa a Sitges, i per extensió al Garraf, perquè ens anirem al Garraf, perquè a Canyelles segurament que serem molt ben rebuts, també. Vull dir, a Canyelles tenim certes connotacions positives. No fem cap programa on els dependents no estiguin inclosos. Ni un. Ni el pensem fer. Ja que la llei sobre les persones dependents no hi ha ningú que la porti a terme. Ni administracions, ni policia, ni inspectors. I no s'obliga a les empreses a fer allò que cal pels nostres, la taula ho farà. Aquest sí que és una de les coses que farà la taula. Fernando?
Sí, exactamente.
Això farà la taula. La taula no recaptarà, ojalà, no recaptarà diners. La taula, momentània, esporàdicament, ajuda. Perquè cada vegada que veieu que la taula recull alguna cosa, no ho fa per ells, per si mateixa. La taula ho fa per les entitats que s'hi presenten. Amb aquesta última recollida de menjar, hi va haver una amiga, perdó, hi va haver la Geisha Gerling, una amiga, els voluntaris, que ho van voler fer. Amb una altra, si Déu vol, ho podem fer amb la Creu Roja, perquè és la persona que porta la Creu Roja és una bellíssima persona, és una dona molta força, que treballa molt. La gent del càncer també són tres senyores de veritat que tenen una força i són molt dignes. I els amis i la granja. Us voldria parlar de la granja. La Fundació La Granja, que fa una gran feina, i ho porten unes noies espectaculars. Quan refereixo espectacular em refereixo com a persones, segurament que de l'altra també, però jo a la meva edat ja no m'ho puc permetre. Els hauríem de recolzar més. A totes aquestes entitats que ajuden els dependents, els hauríem d'ajudar més. Haurien d'estar més per ells. I menys volgués sortir a la foto. I menys dir, no, jo ja ni... No, res de tonteries. Avui en dia hi ha gent que abans donaven 50 euros, que avui en comptes de donar 50 euros van ajudar perquè els hi surt més barat. I li vas a demanar a la gent alguna cosa per aquesta... O sigui, parlo de gent gran, d'empreses grans. Els hi vas a demanar alguna cosa i et diuen, jo ja pago els meus impostos. N'hi ha d'altres que no. Us diré, per exemple, que el Daniel Gràcia, d'empreses Tomàs Gràcia, està fent una fundació, que n'hem parlat, per ajudar a nens que al menjador no tenen que menjar. Una feina que també està fent la Creu Roja, la xica de la Creu Roja,
Patricia.
La Patricia, una senyora que jo no hi tenia tracte, però de veritat va pagar la pena. I tota la gent que composa la taula, tots, i inclús els que no la composen, són gent molt bona. Des d'aquí enviar un saludo molt fort al Quim, al profe, el senyor Joaquim Puig Gea, perquè cada vegada que parlo amb ell m'emociono i em recorda quan de petitet, vull dir, ens intentava fer anar pel bon camí, que no sé si ho hem aconseguit o no. Profe, un saludo. La taula l'únic que està fent és algo. Nosaltres hem demanat moltes vegades tindre... No podria haver-hi un departament entre ciutadans i una estructura organitzada que poguéssim deslliurar tota aquesta problemàtica i tirar-la endavant conjuntament? No podia ser-hi un departament? Llavors l'altre dia em diu un cony, no, que et convertiries en funcionari, i li dic, no, dic, et recordo que ja ho havia estat, i vaig deixar de fer-ho perquè no m'agradava.
En qualsevol cas, més d'un pot pensar, home, hi ha l'àrea de benestar social, no?
Sí, però l'àrea de benestar social és una àrea que funciona bé, dignament, suposo. No sé, perquè no m'he ficat a dins. Hi ha a dins unes treballadores molt maques. Està la Pérez, que és una gran persona, una gran persona. Vull deixar estar a part de si la gent després també ens agrada fer política o no, és la Pérez és una gran persona. Està l'Oliva, la Olga, que l'Olga, vull dir, jo de sempre, des de petitet, l'he tingut en gran estima. Està la Carme, que la Carme, bueno, té uns valors impressionants. Està la Vicky, que també es coneixem de petitet, de Colapi. I bueno, hi ha altres noies que potser
les connecten. Ho dic perquè la taula, la taula ha trobat un bon interlocutor en l'àrea de benestar social?
No. La taula, el bon interlocutor que té benestar social és, a títol particular, les persones que ens estimen i que creuen. Els altres, n'hi ha alguns que no sé què els hi passa.
Amb el regidor?
No, el regidor no, el Marc. El Marc és... Jo, si ho diguéssim en francès, li diria que és mon petit honor. O sigui, és meu cito. Marc és una persona excel·lent, al igual que ho és el Pep Moliner, al igual que ho és l'alcalde, i al igual que ho són tota la gent de l'oposició en respecte a la taula, en respecte als pressupostos que s'han aprovat, que són algú més que l'altra vegada, però que no són suficients perquè no arriben ni a la sola de sabat al 71% que proposa la Generalitat, i espero que tinguin la sensibilitat de saber que si la gent no està contenta, algun dia algú tirarà la primera pedra i llavors ens tindran que vindre a demanar que ajudem que ells no la rebin sols.
Fernando, vostès van sortir de la Secretaria de Família mínimament satisfets,
sí,
de la conversa amb la senyora Dolors Gordi,
sí.
I a partir d'aquí suposo que es va començar...
Amb la Conselleria de Benestar i Família també. També.
I a partir d'aquí va ser quan es va començar a enfilar el programa d'aquesta jornada del dissabte?
Exactament. La primera vegada la idea era fer la jornada en octubre, però... ha sigut molt difícil consolidar
les agendes de cadascú.
Exactament. Me gustaría explicar los talleres.
Sí.
Yo creo que es muy importante. El día previo, el día 22, que, como aparece en el ECO, queremos hacer unos talleres cívicos. Creo que para la tabla lo más importante es la participación ciudadana. Si las personas que tienen inquietud, como nosotros, no participan, no sabemos exactamente qué pueden aportar y qué necesitan. Por lo tanto, hemos hecho cuatro grupos. Sitges es muy multirracial, muy multicultural. Y el primer grupo hemos puesto las barreras raciales y culturales. ¿Tenemos guetos en Sitges? Es una pregunta...
al aire.
Al aire que lanzo. Sabemos,
ocupo pensar, sabemos es, una lo, ¿es una pregunta retórica, Fernando?
No necesariamente, porque yo creo que puede haber algunas personas que tienen miedo de la integración total.
De acuerdo.
Entonces, lo digo por intuición y a veces por observación también. Y esto, lógicamente, en vez de fortalecer, debilita. Después hay otra pregunta que aquí sí, en el grupo de trabajo está como pregunta, y es, ¿hay discriminación generacional? ¿Nos entendemos, por ejemplo, aquí un abuelito con un joven? Por ejemplo, Carles con sus hijos adolescentes. O sea, ¿nos entendemos? ¿Quién no entiende a quién? ¿O es que estamos hablando distintos lenguajes? ¿O no nos escuchamos? Entonces, por lo tanto, sería interesante ver distintas edades sentados en esta mesa. Ya se han apuntado algunas personas y me gustaría que se apuntaran jóvenes
para
que haya un debate de verdad.
Y para expulsar puntos en común, hem d'entendre, ¿eh?
Después, el tercer grupo es la causa y el efecto de la diversidad discriminada. En este punto tocamos diversidad en el amplio sentido, desde las personas que no son iguales por temas de dolencias, discapacidades, diferencia de tendencia sexual, diferencia de raza, diferencia económica, porque Sitges tiene una población muy diversa. Cuando coges los promedios, sale todo muy bonito. Tenemos poco paro, tenemos alquileres muy altos en relación con el resto de Cataluña, por ejemplo, pero verdaderamente podemos pagar los alquileres que se piden aquí. ¿Verdaderamente hay ese paro tan bajo para los jóvenes o para los señores mayores de 45 años? No hay estadísticas.
Haig un parèntesi aquí. Teniu la sensació que el que viviu en la vida real
no és
el que reflecteixen les dades
econòmiques? Los datos económicos.
Ja en suposava que anàveu per aquí. És a dir, el que veiem cada dia no s'ajusta a aquestes dades que demostrarien que dins de tot plegat Sitges encara aguanta bé. Doncs, encara que pugui aguantar millor que altres poblacions, Sitges viu una realitat...
Estamos mejor que otras poblaciones,
però això no vol dir
que... Però no quiere decir que no haya una franja cada vez en peor situación por la parte de abajo. Y después, como muy bien decía Carles, el tema de la violencia, pues no hemos querido usar la palabra violencia, porque ya en sí, digamos... Estos días va a haber el Día Internacional contra la Violencia de Género, que está,
ya instituido
como una celebración desde Bienestar y Familia. Hablamos del binomio discriminación-odio. Si se discrimina a las personas, estamos dando pie a que se genere odio que después desembocará en la violencia, por ejemplo, en las parejas. Cuando son parejas, siempre tiene que ser un hombre y una mujer. ¿Qué pasa cuando hay violencia entre dos hombres, en una pareja de dos hombres o de dos mujeres? O una mujer como posición dominante y el hombre la sumisa. O sea,
voleu dir fins a quin punt ho considerem de la mateixa manera?
Exactament.
El cànon establert, per dir-ho
així. O hay una discriminación positiva solo en una línea. Entonces, por lo tanto, los cuatro grupos son, creo, cuatro temas muy interesantes.
Aquests són els quatre grups dels tallers cívics que tindran lloc el divendres a partir de 6:45 de la tarda al Prado.
Exacte.
És a dir, hi haurà quatre grups de treball diferenciats en cadascun i cadascú que s'apunti al grup que cregui que més pot respondre
donde puede sentirse más cómodo o puede aportar experiencias y vivencias.
D'acord.
El resultado de los cuatro grupos de trabajo se elevarán después a los ponentes cuando hagan su propio debate. Entonces, al día siguiente, además de don Ángel Juanes, que tan amablemente se ofreció, de hecho, porque iba a venir uno de los magistrados y no podía, y nos llamaron desde la audiencia y dijeron que don Ángel dice que ¿por qué no se le invita a él? Y esto creo que nos honra, Sitges. Creo que nos honra.
No deu ser massa fàcil portar el president de l'Audiència Nacional, no?
Sí.
Sí?
És un home...
Però vull dir que d'entrada, esclar, quan m'ho diu, home, veu president de l'Audiència Nacional.
Depèn de qui ho demani. Si ho hem demanat els de la taula, sí que és fàcil. Ara no sé si ho demana una altra institució del poble si vindria.
Sí.
Però ha anat simplement així. La taula va demanar, va fer la petició...
Sí. Hemos hecho la petición, no podía venir uno de los magistrados que solicitábamos para tocar un tema concreto y nos llamó la secretaria del presidente que le apetece venir. Y esto de verdad que nos llenó de orgullo, de sentir que para Sitges esto, su presencia así voluntariamente, además de decir oye, vengo yo, que además me interesa este debate. De hecho, nos ha solicitado...
És un dels molts ponents del matí, tots de persones de reconeguda...
Él va a hablar sobre el derecho a no ser discriminado desde el punto de vista también penal. De hecho, nos ha solicitado que grabemos las ponencias y el debate porque quieren estudiarlo a nivel Audiencia Nacional en el petit comité que tienen. Y aprovecharíamos esta grabación porque se nos ha pedido presentarnos a la Comisión de Igualdad de Trato del Parlamento de Cataluña, presentar el resultado de
esta jornada de dissabte. de esta jornada.
En relación con la propuesta de ley de, contra la homofobia. Uh-huh. Entonces, quieren tratar el tema y ver exactamente qué conclusiones sacamos. Es conveniente decir que también viene en representación de la Defensora del Pueblo Eugenia Relaño, que es la técnico especialista en inmigración e igualdad de trato. Y su ponencia va a ser muy interesante porque hemos estado hablando con ella y completará el tema Miguel Ángel Aguilar, que es fiscal contra el odio y la discriminación, que tiene mucha experiencia en ese tema, Dolors Gordi, que hablará sobre Cataluña y la no discriminación, y los dos ponentes europeos, que como siempre Europa se espera hasta último minuto a ver cómo está el tiempo, a ver quién viene, si viene el jefe o viene el técnico.
I tot això des desembocar posteriorment, Fernando, amb el que denomineu taula del poble?
Exactamente. ¿Qué pretendemos aquí? Cuando los ponentes, con sus 20 minutos cronometrados, acaben su exposición, se retirarán a su pausa, subirán arriba con un elenco de participantes que podrán solicitar y nosotros les daremos cancha, el espacio reducido arriba en el Salón de Socios del Prado.
Para hacer una cierta reflexión sobre todo lo que se
comentó. Harán la reflexión, pero abajo estará la taula del poble, que estará debatiendo, y presentaremos unos sketches sobre distintos tipos de discriminación que lanzarán una pregunta. Los allí participantes podrán entonces subir propuestas, entonces lo que se discuta levantarán preguntas y propuestas y se subirá arriba. Y entonces por la tarde haremos las conclusiones
finals
que presentaremos al Parlamento.
No cal ni dir que es un acto obert a tothom.
Sí, pero hay que inscribirse.
D'acord.
Porque el aforo es limitado. Ajá. Y por medidas de seguridad, lógicamente, nos han pedido que sepamos quiénes están dentro de la sala.
D'acord, d'acord. És els ponents que venen, sí, demanen, per tant, que des d'un punt de vista de seguretat se sigui escrupulós, i aquelles persones que tinguin interès en participar d'aquesta jornada al Prado, és molt senzill, adreça electrònica taulasitges.eventos@hotmail.com taulasitges.eventos@hotmail.com. No pateixin, perquè a través del nostre web us oferirem l'adreça electrònica i també el telèfon de contacte per a aquelles persones que vulguin precisament participar d'aquesta jornada del dissabte, el 93-811-1166. 93-811-1166. Cal, per tant, l'assistència és lliure, però cal abans passar per aquesta inscripció per motius estrictament, diguem-ne, de protocol de les persones que arribaran aquí, d'una certa seguretat en el desenvolupament de tot plegat. Què ens deixem que valgui la pena considerar? Algun detall que valgui la pena?
Has fet una pregunta que era si això ho fem amb diners o no. Fins ara hem treballat sense diners. Hem treballat amb molt esforç, moltes hores, molta gent. Hem sigut tan discrets que ens han arribat a dir no existiu, esteu morts, i ens ho han dit des d'allò, els senats pensaven que no ens ho tindrien que dir, sinó al contrari, que ens tindrien que recolzar. Nosaltres recolzarem a tota la societat civil, a tota, indistintament a que ells pensin. El dia que ens apeguin potser serem els únics que estarem al costat per aixecar-los, i si no, estarem al costat per caminar junts, coixos, cadascú amb la seva pota. Ara, el senyor Batlle i el senyor Pep Moliner, el senyor Marc Martínez, l'actual consistori, i creguem que també tota l'oposició, perquè hi volem comptar amb tots, oposició i sindicats, estan al costat nostre, o això volem creure, perquè no creguem que siguin discriminatoris, no creguem que ells discriminin. Llavors, amb l'elenc de persones que portem, esperem també que vingui la senyora Munté a tancar la jornada, obrirà les jornades el senyor Batlle, tancarà les jornades la taula, i de tot això que en fem és una prova, no un projecte, sinó una prova del que la taula ha pogut fer en 60 dies, que no hem pogut ajudar més, perquè no.
Ho deixem aquí. Les 11, Fernando Fuster Fabra, gràcies. Moltes Carles gràcies. Nicolás, gràcies. Dissabte, al Prado, Catalunya sense discriminació. Tornem en 5 minuts.